Ramon Bernils, Quim Monzó, Sergi Pàmies i Ferran Torrent.
La condessa respondía a esas súplicas con besos aún más ardientes. Los abrazos de Damiani apretaban con más fuerza la delicada carne de Fanny. Y los dos cuerpos se juntaban como formando uno solo.
Amor mío, no te resistas. Oh, sé mía. Oh, cómo gozo. Tú también te estremeces, pequeña. Oh, por fin quieres ser mía. ¿Verdad que te gusta? No mientas. Eres tan feliz como yo.
Mita-la a ella. Que xiroia. I que tendreta deu ser. Esclar que només n'hi ha per fer un mos. Però quin mos. Hola, petita.
Fons, el programa de divulgació sexològica de Catalunya Ràdio. La ràdio més nacional de Catalunya. Catalunya Ràdio.
Bona nit. Benvinguts a Gol a Gol, el programa de divulgació sexològica de Catalunya Ràdio, la ràdio més nacional de Catalunya. Som la doctora Ochoa. Ens trobem com a casa, com cada dimarts, per plantejar-nos una sèrie de qüestions que preocupen a la població i a les quals qüestions volem donar respostes gens alarmistes, respostes franques, respostes honestes, respostes sense hipocresia, amb un llenguatge planer, fugint de l'habitual deformació morbosa amb què habitualment es parla del sexe als mitjans de comunicació. Per això hem convidat avui entre nosaltres la doctora Ochoa perquè ens en parli d'aquests temes des d'una perspectiva experimentada i conscient i plena d'experiència. Bona nit, doctora Ochoa.
Bona nit, doctora Ochoa. Abans que res, gràcies per convidar-me un cop més a aquest programa Tres Pics i Repicó de divulgació sexològica que cada dimarts planteja una sèrie de qüestions que preocupen a la població i a les quals volem donar respostes gens alarmistes, franques, honestes, sense hipocresia, amb un llenguatge planer, fugint de l'habitual deformació morbosa amb què habitualment es parla del sexe. Per això hem convidat a la doctora Ochoa, perquè ens en parli d'aquests temes des d'una perspectiva experimentada, conscient i plena d'experiència. Bona nit, doctora Ochoa.
Bona nit. Abans que res, gràcies per convidar-me un cop més a aquest programa de divulgació sexològica que cada dimarts planteja una sèrie de qüestions, com ara, per exemple, i per citar uns casos concrets que es poden citar, per exemple, aquí i ara, els tòpics sexuals, amb la informació que hi ha sobre aquestes qüestions i que alhora, és a dir, en el mateix temps i d'una manera simultània, amoïnen les famílies.
Jo crec que podríem començar, si els sembla bé.
A doncs... vostè li sembla bé, doctor Ochoa?
A mi em sembla bé, doctor Ochoa.
Doncs... Pues endavant, doctor Ochoa.
Podríem començar parlant bé, per exemple, parlant de l'himen.
Com ha dit?
Parlant de l'himen, i és una pregunta que ens fan molt sovint, l'himen, és una pregunta que ens fan molt sovint en aquest programa de divulgació sexològica, Pressing, programa de divulgació sexològica, i és una pregunta que ens arriba, que és, totes les noies neixen amb un himen?
Ah, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta. Mira, aproximadament un 15% de les noies no tenen cap mena de rastre d'aquesta membrana fràgil i perforada. I és a dir que no és veritat això, aquest tòpic de que totes tenen himen. Sí, una altra pregunta, sisplau.
Una altra pregunta seria, una verge pot quedar embarassada?
Una verge, es refereix a una noia verge?
Una noia verge, una noia verge.
Bé, una noia, a veure, una ejaculació a prop de la vulva pot ser suficient perquè es produeixi l'ascensió de l'espermatozoide, eh? És a dir,
que... L'ascensió.
L'ascensió, sí, és a dir, la pujada de l'espermatozoide. Sisplau, si hi ha alguna altra pregunta.
I una, seria una altra pregunta, seria una noia jove frueix en el seu primer acte? Això és una pregunta que s'ha fet sovint, eh?
Això és fals, eh? O sigui, no, el que suposo que deu preguntar aquesta gent que està escrit la carta des de Càceres és aquest tòpic que diu que la noia no frueix, suposo. Llavors això és mentida. És mentida perquè en principi la noia pot fruir i un 95% ho ha demostrat, eh?
Una altra pregunta.
Una altra pregunta.
Aquesta ens arriba de Guadalajara. És una noia jove pot, per exemple, trencar-se l'himen si fa servir allò que en diem tampons, tampes...
Això és fals, eh? Amb uns gestos violents o repetits potser hi ha un risc, un petit risc, un marge molt petit de risc, però la major part de les noies no faran sinó augmentar l'elasticitat de l'himen, eh?
Augmentar l'elasticitat.
Sí, 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 sí. Es produeix el que vostè en altres programes, doctora Ochoa, ha anomenat com la més elasticitat de l'himen, que em sembla que li va dedicar un programa, eh?
Una altra pregunta és si un perd la virginitat sempre és dolorós per la dona?
Això és fals, eh? Encara que l'himen no hagi sigut estripat per una activitat física, la masturbació o els jocs eròtics, els dolors i les hemorràgies són molt estranyes, molt rares, eh? No acostumen a donar-se. Sí, alguna altra pregunta?
Un home pot saber sempre si és el primer amant d'una dona?
Això és fals, també, eh? Cadascú decidir si li ha de dir o no. En alguns casos la ruptura de l'himen no passa desapercebuda, però això és fals, eh? Totalment. Sí, una altra pregunta, si us plau.
El clítoris és l'equivalent femení de la verga, que em podrien dir?
Cert, sí, sí. Més específicament que la verga, aniríem a dir el que és el prepuci en si, eh? Té la mateixa sensibilitat, la mateixa innervació, i encara que hi ha dues diferències. El clítoris és capaç d'adquirir una turgència, però mai una erecció.
No?
Eh? No. I si aquest tipus de temes no m'agrada tractar-los, i si us plau, si tingués alguna altra pregunta, m'agradaria contestar.
Ens hem preguntat molt, si això és una pregunta bastant comú, eh? Si les cines petites són més sensibles que no pas les grosses. Hi ha una certa creença que això és així, eh? Que les cines petites són més sensibles que les grosses. Ho repetiré, que les cines petites són més petites i més sensibles que les grosses.
Les cines petites són més petites que les grosses, estem totalment d'acord. En quant a si són més sensibles o no, és fals. Tot depèn dels gustos i de la sensibilitat de cadascuna. No se sap si de les cines o de les propietàries. A les carícies de l'altre, és a dir, del partener, el que en diríem. Sí, una altra pregunta, sisplau.
L'interior de la vagina és molt sensible?
Això és un tòpic que és una falsetat, eh? Fins i tot podríem dir que no té gaire sensibilitat. La major part de les dones no notarien una petita operació de cirurgia, eh? És a dir, que és fals aquest tòpic que deia que la vagina és molt sensible. Una altra pregunta, sisplau.
Jo ara voldria fer una pregunta que és que ens ha arribat... I és...
Aquesta cosa acaba d'arribar, perquè acaba d'arribar el mensaguero i tot.
Sí, no, és de segur. Una verga molt petita, molt petita, estimula suficientment la vulva? Hi ha la creença que no.
Sí, això és una... Amb això es juga molt amb el que s'anomena el complex. És a dir, hi ha homes que no solament s'atribueixen una minsa proporció en els genitals i en el que podríem anomenar el penis, sinó que, a més, en fan un fantasma. Eh?
És fantasma. A dir,
és un fantasma. Sentiu? Aleshores, en aquest cas, mira, depèn. No és ni cert ni fals, però depèn, sobretot, de la tria de la partener, eh?
Del corcón ens ha arribat una pregunta que pregunta...
El corcón de les ingles, imagino que tenim allà molta audiència. Eh? Sí.
Diu que algunes vagines són massa grans per fer realment, per produir realment plaer a l'home. És això cert?
No, això no és ni cert ni fals. És a dir, les vagines existeixen, n'hi han de diverses talles. El que agradarà amb un desagradarà amb un altre. És a dir, que no té cap mena d'influència, i això s'utilitza, tot això són normalment...
No cal fer sacabòries.
Exacte. Ens trobem a vegades amb el que el doctor Wassenberg anomenava el caborisme.
Jorge Wagenberg.
Exacte. Que anomenava el caborisme, que és fer-se buscar excuses per no respondre a l'activitat sexual. Una altra pregunta, sisplau.
Hi ha també... Aquesta ens arriba de Santander, i és una pregunta que ens diu si Es pot jutjar la talla del sexe masculí només, per exemple, regardant, diguem-ne, la grandària... La grandària del nas, sí, o de les mans de l'individu, sí, al qual encara no se li ha conegut, diguem-ne, sí, la grandària del
entenc sexe la pregunta, que ostenta. Entenc la pregunta. La trobo de molt mala fe, sobretot venint de Santander. Cantàbria és una terra molt maca. Ja, jo vaig passar-hi diversos estius i no entenc per què em fan d'aquest...
Mendes Pelayo.
Exactament. Allà vaig fer uns cursets que van ser molt famosos, els dels cursets de la doctora Ochoa, que em sembla que vostè també hi era. Hi va assistir.
Sí.
Doncs totes tres vam assistir i vam poder constatar com aquesta pregunta no és de recibo, que em diuen allà. Aleshores, això, pel que em deia de que a vegades algunes noies tenen tendència a dir, mira, si té el nas gros, sí, o si té el canell
això
gros,
sovint,
o si té la mà grossa, no, eh? No, evidentment no, mites, perquè mites, heu de pensar una cosa, que si fos així seria molt fàcil, sí, eh? Una altra pregunta, sisplau.
Mira, hi ha un també que ens aquí, és que els homes calbs, o bé molt peluts, la creència és que els calbs o molts peluts són unes persones amb una sexualitat molt forta, molt forta, molt forta, i que és una qüestió de testosterona. A mi m'agradaria que...
sí, aquesta és molt interessant. Si és veritat, sí. Això, precisament, no. A Brussel·les s'ha tancat un congrés sobre la testosterona, al qual ha assistit el doctor Jorge Bassenberg, i em sembla que vostè, doctor Ochoa, també hi va ser-hi.
Sí, sí, jo també.
Doncs s'ha arribat a la conclusió de que els homes calbs segreguen més hormones masculines, però les investigacions que estan en curs, mm-hmm, demostren cada vegada més que el nivell de testosterona no té res a veure amb la virilitat, eh? És a dir, que això seria una confusió molt gran que s'ha extès en forma de tòpic. Curiós.